Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
En parlàvem a primera hora i se n'ha parlat durant el dia d'avui. Mariano Rajoy ha passat de nou per Catalunya. Això s'ha estat com un estel fugaç. I ha anunciat una inversió de 4.200 milions d'euros en infraestructures durant aquesta legislatura, 1.900 dels quals aniran a Rodalies. Diu el president del govern espanyol que aquesta inversió, ara sí, ara aquest cop va de debò.
Mi compromiso personal es que este plan sea realista, viable y verificable en todas sus etapas. Nuestro primer paso será coordinar este plan con las distintas administraciones para trabajar juntos y acordar el desarrollo del mismo. Somos conscientes de la necesidad de hacer un esfuerzo especial. Se hará y se cumplirá.
Qui no ho té tan clar és el conseller de Territori, Josep Rull.
Hi ha un dèficit de credibilitat que és rotund. Si no han estat capaços d'executar 306 milions d'euros d'actuacions d'urgència, de microcirurgia, entre l'any 2014 i el 2016, com pot venir avui a Rajoy? Sense haver-nos dit res a nosaltres abans i explicar amb aquesta alegria que invertiran en aquesta legislatura 1.900 milions d'euros.
Per cert, Rajoy, que també ha aprofitat per parlar del procés i ha volgut fer una crida a recuperar la concòrdia.
Yo quiero pedir su ayuda para ganar entre todos la batalla de la moderación, la responsabilidad y la sensatez. Les pido su ayuda y les ofrezco la nuestra. Les pido y les ofrezco un diálogo sensato sobre los asuntos que les he transmitido en aras del interés general y del bien común de los catalanes. Es tiempo de reconstruir puentes, de sellar grietas y de mirar hacia adelante.
Saludem a aquesta hora en Josep Maria Martí, periodista i cronista parlamentari. Josep Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que aquest matí ha estat en aquest acte. Abans de res, Josep Rull, el conseller, que es queixava que ells no sabien res d'aquest anunci. Això és veritat? No, ningú
això és el que explica el seu equip, que no sabien res. De fet, la relació és conegut que no és gens bona entre els dos governs, fins al punt que tampoc és normal. No sabem si és casualitat o no, però que hagi vingut Rajoy justament la setmana, no és que estigui fent gaires viatges, precisament el president de la Generalitat, però justament la setmana que és fora, sigui la que vingui Rajoy, que feia 9 mesos que no venia, ha vingut aquest cap de setmana pel Congrés del PP català, però en visita com a president feia 9 mesos que no venia. Bueno, és una coincidència, no ho sabem, però en tot cas és casualitat, ja és molta casualitat. En aquest acte només hi havia convidats, o hi havia de convidats, vaja, a banda de tots els empresaris, per part de les institucions, van rebre invitació del govern de la Generalitat el president Puigdemont, que és fora, el vicepresident Junqueras, que avui feia de president, perquè el dimarts hi ha la reunió del Consell Executiu i estava ell presidint-la, i Josep Rull, que a més l'hora de la conferència era l'hora que es reuneix el govern, i tampoc no hi ha anat, precisament perquè estava en la reunió amb els altres consellers. Per tant, cap membre del govern ha pogut assistir a la conferència en si que hi havia de Rajoy en el moment en què es produïa. Rull hi ha anat després perquè ell participava en una de les taules.
Em sembla que hi havia un secretari general, algú així d'infraestructures. De totes maneres, no és la primera vegada, això hi ha una llarga experiència. Ministres o inclús presidents del govern, però especialment ministres, ara recordo l'etapa de Maleni, que era famós, que va venir diverses vegades amb problemes de rodalies, ja, és a dir, estem parlant de l'etapa de Zapatero, i ja hi havia gravíssims problemes de rodalies, i no avisaven el conseller Quim Nadal.
I això produïa plantades. Hi havia hagut plantades a ministres d'infraestructures més d'un cop. En aquest cas, doncs, Nadal havia plantat a Magdalena Álvarez en alguna visita que havia fet. També recordo Ana Pastor, quan era ministra de Foment, no fa gaire, també en una visita que va venir a anunciar un tram del quart cinturó que estaria acabat el 2018. No estarà acabat el 2018, per cert, ja diuen 2019 i potser anirà més enllà, ara a veure si ho acceleren. Però en tot cas, anuncis d'aquests que s'anuncien i no s'acaben complint. Va venir i la van plantar també, més a més, els alcaldes. Ja no només la Generalitat, sinó alcaldes que no van a rebre els ministres.
Jo crec que només va haver-hi un petit parèntesi de bon rotllo institucional però perquè hi havia bon rotllo personal entre Santi Vila, quan era el responsable d'obres públiques, de Foment a Catalunya, i Anna Pastor, l'actual presidenta del Congrés dels Diputats. Ells dos sí que van tenir sintonia. Santi Vila, un dia li vaig preguntar, com és que en un moment de tan mal rotllo entre governs... Diu, home, suposo que a Madrid també s'han donat compte, govern central, que necessiten deixar allò un fil, i mira, li ha tocat amb ella i amb mi. Però la bona relació personal va fer que fins i tot en el casament de Santi Vila, allà a Peralada, la va convidar. Va anar com a convidada. No com a representant del govern, sinó com a convidada. No? Però era bona relació personal i bona sintonia. Després, a l'hora dels números, no es traduïa.
Vol dir, senyor Martí, que això no seria la primera vegada que quan venen uns no hi són ni a l'inrevés. Vull dir que és allò que no hi ha manera d'acabar-se de trobar.
Claríssimament és així, o em sembla a mi així, i com que sóc mal pensat de mena amb aquest tipus de temes, jo sincerament veig que aquí hi ha un interès important per part de Mariano Rajoy, i han saltat les alarmes al govern central quan darrerament han vist que el nucli dels empresaris, la patronal valenciana, encapçalada per Vicente Boluda, que havia sigut president de Real Madrid, tot una gent que a l'etapa de Francisco Camps era una gent molt propera al Partit Popular a València i tal, darrerament és que han tingut la reunió de Tarragona, han vingut a Barcelona, hi ha hagut diverses reunions on la patronal valenciana ha apostat pel corredor mediterrani i ha mirat a Catalunya, ja que a Madrid no els hi feien cas, i hi ha hagut uns moviments importants d'apropament, d'acostament i de col·laboració, repeteixo, societat civil, empresariat valencià i empresariat català, i això ha fet encendre moltíssimes alarmes a Madrid.
És potser per això que Mariano Rajoy ha posat especial èmfasi en el que diu vostè, no només amb Rodalies, sinó també amb el corredor mediterrani.
Una de las grandes prioridades serán las rodalíes. El nuevo plan contempla una inversión total de casi 4.000 millones de euros hasta 2025. De esa cantidad, 1.882 millones se invertirán desde ahora y hasta el año 2020. La inversión en el corredor mediterráneo será la otra gran prioridad de esta legislatura. Por lo que se refiere a los tramos de Cataluña, quiero destacar que las obras están adjudicadas en casi todos los tramos y que muy pronto adjudicaremos también el de Castellbisbal-Vilaseca. Nuestra previsión es que los tres estamos catalanes del corredor puedan estar terminados en primavera de 2020.
A veure, ens hem de creure això, que el corredor mediterrani estarà acabat, com diu Mariano Rajoy, en primavera del 2020? Castel, jo ho dic perquè...
Castellbisbal.
Castellbisbal, sí. Jo ho dic perquè això de licitar i concedir, en aquest cas, licitacions, com dic, concessions, no? Concessions d'obres, no?
Sí.
Clar, d'això hi ha una llarguíssima experiència, i si no aneu a fer un dia una enquesta, tot el que és el tram, els diferents trams de la Nacional 2. Quants cops s'han licitat les obres, quants cops s'han parat les obres, quants cops s'han tornat a licitar les obres, la Nacional 2 segueix sense desdoblar-se i els trams que es desdoblen són eternament desdoblats. No sé si aquest també és el panorama, és a dir, si una cosa és licitar i concedir unes obres i una altra és tirar-les endavant.
Aquí hi ha dues coses. Una, primera, hi va haver una parada molt important quan hi va haver la crisi, no? Sí. El govern de Zapatero, el ministre Blanco, va anunciar una retallada molt important amb inversions que s'estaven ja fent. Algunes les veiem per la carretera, ens trobem ponts a mig fer, no? El cas de la Nacional 2, la connexió amb l'AP7, trobem ponts que estan per acabar. Tot això va passar en aquella època. I suposo que Rajoy avui una mica el que agafa el relat, el que ha explicat és, ja estem millor econòmicament, no? Sortim de la crisi o estem en vies de sortir-ne, ara és el moment d'invertir en infraestructures. Ell connecta, en part, aquella parada que hi va haver per la crisi amb ja som fora, reprenem obres. D'altra banda, també és interessant una dada que fa la Cambra de Comerç anualment, que mira de tot el que s'ha pressupostat, perquè ara veurem la setmana
aquesta
que ve...
Aquesta dada és molt important.
De tot el que es pressuposta, els grans anuncis que es fan quan s'aproven els pressupostos...
Això, aquesta, que dius que surt la setmana vinent.
Sí, sí, doncs, la setmana que ve se comença a anunciar
cas,
ja
perquè això és interessantíssim. No, digues, perdona.
Les anuncis, la setmana que ve, primeres línies dels pressupostos de l'Estat.
No, jo referia a la comparació del...
El que fa la Cambra, amb l'execució. És a dir, quan acaba l'any, molt bé, es va pressupostar això, què s'ha fet de tot el que es va pressupostar? I què solen sortir? Avui, per exemple, Miquel Valls, el president de la Cambra, era en aquestes jornades i deia, de l'últim any que ho hem mirat, 2015, el 58% només es va fer del que s'havia pressupostat.
Fixi.
Per tant, una mica menys de la meitat no es va arribar a fer de tot el que s'havia previst. I, a més, aquesta dada és més escandalosa quan et trobes que, comparat per regions, hi ha altres regions en què se supera el 100%. És a dir, no només es fa tot el que s'havia promès, sinó més, encara. Llavors, clar, aquests contrastos...
És molt fort, no?
Sí, sí, són dades demolidores i no les fa el govern de la Generalitat, en aquest cas, eh? Les fa la Cambra de Comerç, que diguem, en això pot tenir una posició sospitosa.
Ja que em considero un ciutadà del carrer, m'encantaria aprofitar això per aquestes dades respecte a altres comunitats. O sigui, em sembla al·lucinant, per no dir altres adjectius qualificatius, més greus que en comunitats autònomes fins i tot se superi el 100% i aquí, en canvi, quedi sempre, queda menys.
Sempre queda menys.
Sempre s'adjudica molt menys del que s'ha de, en fi, se'ls fa del que s'havia adjudicat. Josep Maria.
Mira, si em permeten, els hi dono una nova dada, que a més aquesta la coneixem tots. Recordaran que el president Mas va anar a veure Mariano Rajoy l'any 2012 i, a part de demanar-li un pacte fiscal, una sèrie de coses, després, a la següent reunió, li va presentar una llista amb 23 o 24 demandes. Hi havia 24. I les va complementar 4 anys més tard, Carles Puigdemont, amb una llista de 42, si mal no recordo. Hi ha una, a part del referèndum, que aquesta estava fora, tant la d'Artur Mas com la de Puigdemont, hi havia una que era la que semblava més senzilla, que era la del tren directe, un tren llançadora directe de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, a l'aeroport del Prat. Perquè hi havia acord, o sigui, tothom estava d'acord, el govern de la Generalitat, el govern de l'Estat, Adif, Aena, els ajuntaments, els municipis, per on passava. I bona part del túnel i del recorregut ja estava fet. Ja estava fet. Doncs bé, ara, fa poc, es va anunciar que va amb 2 anys de retard. Estem parlant del 2012, que és quan es va començar a parlar, una cosa que hi havia de tots els 24 i dels 42, tothom estava d'acord amb això. Van dir, bueno, començarem amb una, amb bona voluntat. Fa 5 anys, ara ha anunciat 2 anys més, que a finals del 2019, i és que la meitat del túnel estava ja fet. O sigui que ja veiem com va la cosa.
S'han espavilat a buscar empreses privades que facin el servei. Diuen, ja no cal ni que poseu l'empresa que ho haurà de fer. Ja ho busquem nosaltres. Però fins i tot així, moltes vegades, cal el permís de l'Estat per poder fer aquestes obres i no bé.
No, és allò que alguna vegada hem comentat aquí. Llavors, encara suposant que hi hagi amb una obra d'aquestes d'aquesta transcendència, que aquesta tampoc és de tanta transcendència com podrien ser altres, hi ha acord polític, que costa molt arribar a l'acord polític, aleshores comença el tema dels alts funcionaris. Escolta, que falta l'informe preceptiu de no sé què, a l'impacte de no sé quantos, i anem allargant, i miri...
Per això dic que una cosa són els anuncis que avui ha vingut i que ha dit Mariano Rajoy, i l'altra és veure la realitat del projecte, o sigui, veure que hi ha el corredor mediterrani, veure aquestes inversions en aquest cas amb rodalies, vull dir, tot això veurem finalment quan, en fi, mai millor dit, ho podrem tocar i podrem accedir-hi. A tot això, visita Marc Llampec, amb prou feines ha estat 1 hora. Com és això?
Sí, perquè ha vingut volant. Jo quan hi he arribat, que eren 9:15, no? Perquè ell feia el discurs a 10:15, 9:15, hi havia ja gent del seu equip, i preguntant-ho, està volant cap aquí. Per tant, ha vingut avui mateix.
Ha vingut volant, mai millor dit.
Ha fet el discurs, que no ha durat mitja hora, més o menys,
discurs,
mitja horeta.
Ràpid, també.
Ràpid. Després ha fet un cafè amb els empresaris per allà, però un cafè amb molta gent, vull dir que deu ser allò que la gent el va tocar, els que volen parlar una estona, no crec que hagi pogut aprofundir en gaires temes.
Un besamanos.
I després ja marxava. Per tant,
ja està.
Tot plegat amb 1 horeta ha enllestit aquesta visita.
I de qui ha vingut acompanyat Mariano Rajoy?
Doncs ha vingut amb la vicepresidenta espanyola, amb Soraya Sáenz de Santamaría, que ella sí que s'ha quedat més estona, encara volta per aquí.
Hi haurà reunió Junquera-Soraya Sáenz, perquè es va dir que a partir d'ara s'establien aquestes relacions bilaterals Soraya Sáenz de Santamaría-Oriol Junqueras. Hi haurà reunió o no?
Ells deien que no. Ells deien que no, preguntant-ho, no. Que passa que aquestes coses a vegades també ho intenten amagar i fins que no ha passat no ho confirmen.
Per tant, no ho descartem.
Jo veig difícil pel timing, també, perquè l'acte ha acabat a 2:00, a 4:00 tenia un compromís amb una entrevista, i després, vaja, entremig, com no hagin fet un entrepà ràpid, no sé si...
Bueno, però no pot ser que es vegin aquesta tarda, pregunto.
Que després... marxi més tard, també podria ser una opció.
Després de l'entrevista.
Bueno, perquè es va dir que es reactivaria aquestes relacions...
L'últim cop, amb el massatge que li va fer Junqueras, amb aquella foto que...
Estava fent un... És que ara he vingut pel carrer Mallorca...
I se'ls ha trobat, els ha vist aquí...
No, però he vist
que
allà...
A Can Mauri fent un cafè.
No, a la delegació del govern, a Can Millo, abans el Llanos de l'Uno, allà a la delegació del govern, Mallorca-Llúria, està tot amb obres. Ara hi ha moltes... Només hi havia una furgoneta de policia, que abans n'hi havia 14 o 15, i només n'hi havia una, i està tot amb
vestides.
Tot amb vestides, i allà treballar. No sé què estan fent, i que potser estan treballant amb el despatx anunciat de la vicepresidenta del govern
potser,
allà.
Potser vagi vostè a saber. També hi havia primer pla, pràcticament al costat del president Rajoy, Florentino Pérez.
Sí, avui en
com és això?
A l'auditori.
És el...
Avui era una jornada sobre infraestructures. Ja. Llavors hi havia moltes empreses de les que posen...
A veure què cau.
Totes les empreses que viuen de la construcció d'infraestructures. I aquesta una
pública,
de les principals, no? És Fomento de Construcciones y Contratas, ACESA, no? Totes aquestes...
Ferrovial.
Ferrovial, no? Empreses constructores.
Tots estaven allà...
A veure què passa.
Río Revuelto, ganancia de pescadores. A veure què pesquen.
Què hi de lo mío?
Bueno, que el meu Florentino Pérez li anava dient al Rajoy, acuérdate de lo del Castor, que queda...
Sí. Queden home, coses, totes aquestes empreses ja van patir amb l'aturada d'obres.
Sí, sí, tant, van anar fora, van anar a l'estranger, sí, sí.
I ara, doncs, estan pendents, doncs, que reactivi el mercat.
Estan recuperant, ja, estan recuperant.
Per tant, tenim Manuel Rajoy, que ja ha tornat a Madrid, Soraya Sáenz de Santa Maria, que s'ha quedat a fer les postres, i no sabem si hi haurà reunió o no amb Oriol Junqueras. Veurem què és el que passa. Alguna curiositat, alguna cosa més que hagis vist entre passadissos o de l'acte d'aquest matí?
No hi ha hagut gaire temps, ja ho han fet tot molt... A veure, avui per això sí que han evitat la imatge, i en un acte així era fàcil de muntar una sala annexa de premsa, han evitat la imatge de plasma, eh? Vull dir, hem vist el president espanyol, hem vist a Rajoy en primera fila, diguem, en contacte directe en el mateix...
Ara, realment, la divisió, com vosaltres dèieu, és total entre el govern català i el govern espanyol, o sigui, és que...
Molt clarament.
O sigui, és un acte totalment independent, mai millor dit, de qualsevol lligam amb la Generalitat de Catalunya ni amb el govern català, perquè cadascú aquí va per la seva banda, vull dir, és que ni s'han tocat.
Amb un tema complicat, perquè justament amb les obres cal un consens important, tant amb el lloc per on han de passar, com amb la Generalitat, com amb el govern espanyol. Per tant, és difícil que estirar pel dret amb aquestes qüestions. Per cert, mira, ara ho estava preguntant, Toni, que em deies contacte possible amb Junqueras,
sí.
I el que em diu el seu equip és descartat del tot.
Per tant, no hi haurà ni brioixa que amb Mauri.
A mi em va cridar l'atenció també ahir un tuit del ministre Íñigo Méndez de Vigo, que se li va escapar.
Home, la piulada aquesta.
La piulada aquella, dient Corredor Mediterráneo acercarà Castellón a Madrid en 2 hores. Clar, si estem parlant del circuit del corredor mediterrani, què té a veure que Castelló... Clar, ja va, des de Madrid vas amb 1 hora i mitja o 2 hores, vas a València, vas a Alacant, que anava a Castelló.
El projecte és fer un canal que arribi al Mediterrani fins allà.
Ah, sí, sí. Bueno, podran accedir a l'aeroport de Castelló
més
ràpidament.
En fi, d'aquestes coses en veurem. D'aquestes en veurem. Per cert, avui ha vingut el seu amic Josep Maria Martí, el Josep Antoni Duran i Lleida, que el matí...
Alguna vegada m'han confós, d'esquenes amb ell.
Què dius?
Li asseguro.
El cobrador del frac?
No sigui duet. No, sí, alguna vegada m'ha dit, ai, tens un aire. I, bueno, escolti, no, jo sí, a nivell personal m'hi porto
bé. Té un altre aire.
M'hi porto bé.
Té un altre aire. Ha passat avui per Can Basté, perquè a mi li feia il·lusió passar per Can Basté, i l'exlíder d'Unió ha admet la seva part de responsabilitat en la situació del partit, que recordem que està en situació de liquidació.
Alguna responsabilitat hi tinc, sí. Seguríssim que la tinc. Si he estat el màxim dirigent, tinc responsabilitat en coses positives i la tinc també les coses negatives. Però podríem fer un altre llibre sobre el que li ha passat a Unió, no? Necessitem una mica de temps per donar una certa perspectiva històrica. Jo el que manifesto és la tristesa, la tristor. Jo crec que hi ha altres responsables, jo també, jo el primer. Per tant, no hi tinc cap dubte en assumir la principal responsabilitat.
Recordem que el jutjat mercantil va decretar al setembre que la formació tenia un deute de 22,5 milions d'euros i va reconèixer uns actius de només 5,8 milions d'euros. La pregunta és com es pagaran aquests deutes o no es pagaran.
I a més, la majoria del deute, la immensa majoria, és amb els bancs. Jo crec que això són aquests crèdits de dificilíssim recuperació per part de les entitats bancàries.
Recordem que hi havia una part del deute que era amb Convergència, que això també va ser l'últim punt de discussió ja entre els dos socis, era que li devia diners Unió a Convergència.
Encara estan discutint en aquest tema i també Convergència tenen clar que al final no...
Bueno, Convergència crec que tampoc estan per pagar masses diners, no?
Per tirar...
I que les misses s'han quedat doblegades, no?
Bueno, doncs una part de la manca de pagar diners ve perquè Unió els hi deu diners.
Tampoc van molt bollant.
No, jo crec que hi ha una qüestió, per exemple, era famós, una anècdota, l'oli que Josep Antoni Duran i Lleida donava als periodistes de Nadal.
Cada any anava a Mimbal.
Abans es feia més, ara no es fa tant. Per Nadal els partits organitzaven doncs, alguna trobada amb periodistes.
El que organitzaven, això ho som més vosaltres, eh? Sí. Jo això m'ho miro des de... M'arribava alguna invitació, però no hi he anat mai, perquè sóc molt tímid. I, sincerament, només anar a segons quins llocs, a fer segons quines converses, ja pateixo i... No hi anava, i sóc raro. Però sí que, sí que us convidaven a sopars de Nadal,
feien alguns
una mica...
sopars de pica-pica. Ah,
exacte.
Això, per exemple, els socialistes feien més sopars, Convergència i Unió feien
això
sí, més dinars.
Això també s'ha...
amb la crisi s'escombrà, però els socialistes...
Els últims que ho feien era el PP, a través de l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, la marca de Salamanca.
Sí, a la
però també ho ha deixat de fer ja. Fa un parell d'anys que ja ho va també...
Els socialistes, perdó, perdona, la Falca, però ho feien allà, al xalet de Montjuïc, un restaurant amb...
És el nostre!
Els dels trincos! Això és dels trincos!
Sí, 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 sí. Eren un sopar espectacular.
Sí, home, és espectacular, aquest restaurant.
I Convergència, naturalment, el Majestic.
Ah, sí, el Majestic?
El Majestic. Era un dinar al Majestic, sí.
Durant el que feia Unió, convidava un esmorzar als periodistes a la Seu. I era típic que, durant ell, era regalés oli
del Campell. És el meu poble, del Campell.
Hi havia gent de Convergència, ara, quan hi va haver tota la crisi, que deien que aquest oli l'havia apuntat al compte comú que tenia bueno, Convergència. Sí, sí.
Què el que passa dona? És que anava minvant, ja que estem amb les anècdotes, primer donaven tres ampolles, després dues, i ja l'últim any ens en van donar una. No?
Era
una mostra d'aquelles.
Bueno, escolteu, en la visita de Duran Lleida aquest matí a Cal Basté, ha fet tres pronòstics que m'agradaria comentar amb vosaltres. Per exemple, el primer, el d'Oriol, semblava obrir una mica Mago Fèlix.
Sí.
Però, deixeu-me dir que Oriol Duran Lleida, jo... que no, diguéssim, no és que...
No simpatitza.
No és una qüestió de simpatia, és que com que sempre a mi...
Ha sigut tracte.
Sempre ha sigut cap mena de tracte. Pràcticament ni em dirigim mai la paraula, per tant. Però sí que li he de donar la raó que ell va dir que Convergència i Unió, si es convertia en la Marta Blanca d'Esquerra, acabaria desapareixent, que és el que ha passat. Amb això li hem de donar la raó. Nous pronòstics de Duran i Lleida... Avui a RAC1. El primer, amb Oriol Junqueras.
Oriol Junqueras creu que serà el pròxim president de la Generalitat si es convoquen eleccions a la presidència de la Generalitat i no hi ha referèndum per la independència?
Jo crec que sí que serà el proper president de la Generalitat. Vaja, jo crec que avui vostè, jo i qualsevol persona que ens estigui escoltant, quin criteri tenim a l'abast, més enllà de la presumpció que un pugui tenir, doncs és el pols de les enquestes, que les enquestes s'equivoquen, atenció, però és molt marcat, molt significatiu, per tant jo crec que Esquerra està sent i serà... En un moment jo vaig pensar que podria fer el sorpasso als comuns Esquerra. Jo crec que això està superat i que Esquerra va per davant dels comuns i que, per tant, serà la força que governarà segurament les dues juntes i que en Junquera serà segurament, és la meva opinió, el president.
Ell ha dit Oriol Junqueras i els comuns junts. Com ho veieu?
No, amb llistes separades, el que passa és que és possible...
No, hi ha llistes separades, però que formaran govern. Formaran Esquerra Republicana i els comuns.
O tindran suport extraparlamentari, sí, això
ho veieu factible.
És el més lògic.
Però en aquest cas, ho veieu factible, Josep Maria Martí. O sigui, el Marc Martí...
No, és una de les aritmètiques més fàcils que hi pugui haver en cas que el procés es reinventi, es recondueixi, no hi hagi referèndum i la cosa acabi d'alguna altra manera.
Ara anirem al pronòstic de Duran Lleida sobre el referèndum.
Per tant, si s'ha de recompondre el Parlament de Catalunya la combina, i amb les enquestes donant aquest auge per Esquerra Republicana i l'espai que puguin guanyar els comuns, doncs una de les sumes més fàcils de fer és que el Junqueras sumi amb els comuns.
Miri, la setmana passada es va fer pública una enquesta interna de Comissions Obreres que deia que el 41% pràcticament...
Comissions Obreres, que per cert, que comparteixen seu amb la CGT, a veure si algun dia es posen d'acord, perquè un dia ens caurà l'edifici sobre. O sigui, bueno, escolti, vostè havia passat o no per la Via Lietana?
Sí, es veu allà.
Bueno, allò hi ha una xarxa, van passant els anys, no sé quin és el problema, si és que no tenen pressupost, no sé, que demanin una bestreta a la Colau, no sé, que facin alguna cosa.
Deu ser aquell edifici, perquè ells l'ocupen.
No, és d'ells?
No, això deu ser un lloc oficial, vés a saber de qui és.
Però allò fa por, fa por, perquè hi van passant els anys allà, vagin en compte.
I és maco, aquella casa.
Sí, bueno, no es veu, ara només es veu una xarxa.
Bastia,
una xarxa. Un dia que hi haurà un pedrot que veuràs la gràcia que et farà.
Bé, doncs el que dèiem, Comissions Obreres va treure i va fer públic aquesta enquesta que deia que pràcticament el 41% dels seus afiliats eren independentistes i el partit majoritari entre els membres de Comissions Obreres, que antigament eren d'Iniciativa, d'Esquerra Unida Alternativa, etc., és Esquerra Republicana.
Sí.
És una enquesta interna que van fer pública Comissions Obreres. Això
Duran Lleida, la previsió és aquesta. Govern, Oriol Junqueras, Esquerra Republicana, amb comuns. Segona visió.
Pronòstic.
En aquest cas, referèndum.
Jo crec que en aquests moments el debat és referèndum sí o no, per un sí o sí, i els altres no.
No, no. No?
Jo crec que el referèndum no hi serà, és la meva opinió, tal de vegada m'equivoqui, l'any vinent en tornem a parlar, la qual cosa no vol dir que no es pugui convocar. Crec que entestar-se...
Això vol dir que creu que es convocarà i que no es farà.
Sí, això volia dir. Crec que entestar-se en fer un referèndum que se sap que no es farà és una fugida cap endavant.
Es convocarà i no es farà.
Es convocarà, això aquí ho hem mantingut des de fa molt temps, es convocarà segur. I es farà, depèn de la reacció, fins a on estigui disposat el govern espanyol a actuar per evitar-ho.
Marc.
La pregunta és si es prepararà. Aquesta és una bona pregunta. També, perquè convocar-lo signa
és que,
un paper.
És que és el Marc, no, ho veus, eh? Però aquesta, en canvi, el Bastís no l'ha fet.
S'està preparant, eh?
S'està preparant
les beceroles.
No, això és com les meigues, no? A ver les ailes. El referèndum, els preparatius, a ver los ailes. Però de moment...
Diuen que no volen donar pistes a l'adversari.
Sí, però no hi ha cap acte administratiu que consti conforme s'està preparant el referèndum. És evident que si constés un acte l'aniria a buscar la fiscalia, perquè ja l'hem vist que està molt a l'alerta. Però també és veritat que l'escepticisme aquest no només és com a periodista, sinó que hi ha gent de dins que també té aquest escepticisme sobre en quin grau s'està preparant.
Per exemple, aquesta campanya que la fiscalia ja va actuar de seguida per buscar que s'apuntin a les llistes els residents, els catalans, els que estan fent Erasmus, etcètera, els catalans que estan resident a l'exterior, que es considera que són 200.000 o una mica més, fins i tot, i que Junts pel Sí té claríssim que si haguessin pogut votar a tots els que volien votar en les anteriors autonòmiques, els resultats no dependrien de la CUP. Això t'ho diuen tots els diputats des del primer dia. I tothom reconeix que és molt important que puguin votar els que estan a l'exterior. Doncs l'acte aquest, aquesta campanya de publicitat que es va engegar i que la fiscalia ja va reaccionar la setmana passada, ja anava una mica orientada a això, no?, a complementar...
Bueno, Duran Lleida, per tant...
Es convocarà segur... Sí, no, Marc?
I diu Duran Lleida que no es farà. Bueno, el Josep Maria Martí, podríem dir que sí, és més optimista, el Marc Martín de Mat és més pessimista. I per acabar, això potser ens pot donar més... els hi pregunto els dos, però potser per una qüestió d'edat, ens ha sorprès amb aquestes declaracions sobre les propostes que ha tingut de ser ministre.
El president Pujol em diu, escolta, Duran, hem d'anar a veure quin govern pot fer l'Aznar, no tinguem sorpreses. I jo un dimecres, recordo que la setmana al Tenis Godó, me'n vaig a Madrid, a la FAES de llavors, i li pregunto, escolta, quin govern faràs? I llavors em canta tal persona, defensa, que després no va ser així, perquè ell es veu una pressió del cap de l'Estat i el va canviar, exteriors Duran i Lleida. No? Mira, jo no puc ser ministre de cap de les ombres, que no puc ser ministre, ni tinc ganes de ser ministre. Per tant, sí, ho hagués pogut ser ministre. I després hi ha gent que diu, no t'han deixat ser perquè en Pujol no t'ha deixat ser ministre. Quanta gent ha canviat de partit per poder tenir un càrrec? Per tant, si jo hagués pogut ser ministre, i la meva obsessió de la vida fos ser ministre, patada al cul i me'n vaig a ser ministre...
Quants cops creu que l'han ofert ser ministre?
Diverses vegades ell ha intentat ser ministre. En aquesta concreta que ell diu, el que passa és que els seus objectius eren apartar Artur Mas i ser el successor de Jordi Pujol davant de Convergència i Unió, en aquest cas. Però que ell li hagués agradat, home, per favor.
És curiós, no?, perquè sempre l'ha acompanyat aquesta llufa de que ell volia ser ministre, eh? I llavors ell se l'ha intentat treure de sobre diverses vegades. Jo no vull ser ministre, no?, les frases que havia dit més d'una vegada, i fins ara, doncs, encara ara reconeix, no?, i parlarà d'això en el seu llibre, sobre que no vol ser, o que tenia oportunitat
llibre,
i no va voler
pel
ser.
Que tinc entès, el seu llibre, que el vaig demanar i no m'ha arribat.
És un recull. El d'ara, el recull de les cartes.
És que el vaig demanar, però no, es veu que té una dificultat logística que arribi, però pel que m'han explicat és un recull de cartes que ja ha anat... No és una cosa... No és un llibre nou.
No.
És un recorta, pega i colorea.
Sí, ho vam proposar i vaig dir, pues mira...
Perquè és l'essència, que són les reflexions del divendres.
El divendres enviava la doctrina
del bloc. I ara ve la pregunta que li faré al Josep Maria Martí, que haurà de fer, tregui l'espasa, que haurà de fer d'espadachín, d'escaramuix, haurà de fer. A veure, per què tria... Ja se li canvia la cara. Per què tria Jordi Pujol, Artur Mas, i no Duran Lleida com a relleu?
Bé, en tot cas hi ha una gran... No, hi ha una pressió indiscutible de la majoria de la militància de Convergència i Unió, que és molt superior a Convergència, particularment a Convergència, que no admeten de cap de les maneres que el líder del partit més petit, en aquest cas, en aquell moment es considerava que era una quarta part, després hem vist a les votacions darreres que era molt menys per una quarta part, doncs que consideraven que ja estava suficientment primat, i aleshores de cap manera ho van acceptar. Això per una banda. Per una altra, sempre hi ha hagut, això és indemostrable, per tant, sempre hi ha hagut, la gent de Convergència et diu que les maniobres per situar-se bé en la carrera successiva hi va haver-hi algun possible, ja li dic això, com que no tinc proves, alguna deslleialtat per part de Duran Lleida, però això ho diu gent de Convergència. Per tant, i ell, evidentment, no ho diu. Però jo crec que la cosa va per aquí, esclar, és que hi hagués hagut una trencadissa importantíssima, perquè és que la majoria de la gent de Convergència no acceptava de cap de les maneres.
També es va posar una condició, no?, prèvia. Si volia ser el líder, havia de fusionar Convergència i Unió, i sempre va rebutjar Duran que el partit...
Potser haguessin sortit guanyant.
Ells, hagués perdut aquesta autonomia també, que sempre ha fet.
Escoltin, valdria. Abans d'acabar, és que estem fora de temps, però és un plaer parlar amb vostès, per acabar. Nou enfrontament fa només uns minuts entre la CUP i Junts pel Sí. En aquest cas, per la declaració de condemna que ha impulsat el Partit Popular per l'intent d'ocupació ahir, aquí al costat, a la seu de, del Partit per l'organització Arran, vinculada a la CUP. El text ha rebut el suport de tots els grups, excepte els cupaires, mentre que des de Junts pel Sí insisteixen en la necessitat que el procés sigui en tot moment pacífic. No sé què tenen a dir vostès al voltant de...
Ha sentat fatal a Junts pel Sí, a tots els altres partits, però Junts pel Sí especialment. Ja va sentar malament l'entrevista d'Eulàlia Reguant el cap de setmana, dient una cosa que ja sap tothom, que si no hi ha referèndum a l'octubre, doncs, esclar, la legislatura no haurà complert els seus objectius, però ho va dir d'una manera que això ja va sentar molt malament. Però sobre l'acció d'ahir, especialment amb la... Mira, si haguessin anat els joves de Ransol, però esclar, és que hi va anar la líder, no?
Anna Gabriel
i el David Fernández. En conseqüència, això ha sentat fatal Junts pel Sí, perquè esclar, tirar a l'aire l'estratègia.
Escoltem Anna Gabriel, de la CUP, i Roger Torrent, de Junts pel Sí.
El que ens preocupa són les reaccions de condemna en cadena. Reaccions que han apuntalat i apuntalen un marc mental de violència que imposa el Partit Popular i que entenem que no pot ser assumit per partits com Esquerra Republicana, el PDeCAT o Catalunya Sí que es Pot.
Condemnem aquests fets, repetim que aquest procés serà pacífic, és i serà democràtic, és i serà cívic o no serà.
Aquí hi ha una pugna per com s'ha d'explicar, com ha d'avançar el procés, pel relat. Mentre que la CUP vol que la desobediència sigui l'eix central, no? I ara aquesta és una mostra molt clara, en el cas dels altres grups de Junts pel Sí, el que volen és la Catalan Way, no? Ara que Puigdemont està als Estats Units i fan servir aquest concepte de Catalan Way, no? Molt pacífic, un moviment tranquil, democràtic, que no trenca un plat. Clar, uns comencen a trencar algun plat anant a la seu del PP i els altres diuen que això ha de continuar sense cap trencadissa.
Però estem a la de sempre, Junts pel Sí té 62 diputats i la CUP en té 10.
Clar, en fi.
Això vol dir que Junts pel Sí creu que és qui ha de marcar majoritàriament el ritme d'aquest procés.
Avui havíem de parlar també d'altres coses, com en aquest cas de la crisi dels comuns, però estem fora de temps, els demano disculpes, parlem la propera setmana, perquè també, home, déu-n'hi-do com diria Duran Lleida, amb el títol del seu llibre, ja falta...
Paga'm unes hòsties.
Però en aquest cas en els comuns, perquè entre uns i altres també reparteixen de valent. Josep Maria Martí, un plaer. Moltíssimes gràcies per
l'acompanyar,
periodista, cronista parlamentari, i moltes gràcies també al Marc Martínez Amat, cap de política de RAC1. Fem una pausa, 3 minuts i mig, i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC1, amb Toni Clapés. RAC 1.